proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought. El càncer és una realitat en el nostre dia a dia. No hi ha ningú que no tingui un familiar, una amiga, un company de feina que no hagi patit els efectes devastadors d'aquesta malaltia, tan antiga com el propi home. I hem de conviure a diari. Una de cada tres dones i un de cada dos homes patirà un càncer al llarg de la seva vida. Li tenim por. Tenim por a la paraula. Paraula que llegim als mitjans de comunicació en ocasions per saber de notícies esperançadores que ens ofereixen els investigadors lluitant contra rellotge des de les trinxeres dels laboratoris. D'altres ocasions ens despertem per saber que un famós, un músic, un esportista, un actor, ens ha deixat per aquesta terrible malaltia. O en ocasions també per conèixer estadístiques que ens fan pensar o preocupar, com per exemple que a Formentera el 2019 van augmentar un 14% les consultes oncològiques en relació al 2018, o que recentment malalts de càncer a Eivissa han denunciat que hi ha una falta d'oncòlegs a Can Misses. Avui volem dedicar una estona a parlar del càncer, des de diversos punts de vista, des del professional que acompanya els pacients, des de la perspectiva de qui l'ha patit i l'està superant, des de la punta de llança del combat científic contra la malaltia, o des de la visió de qui l'ha patit, ha recaigut i l'està patint. Ho farem amb respecte, però sense por a saber. Doctor Pablo Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
El pacient de càncer converteix la por del moment del diagnòstic a una relació de respecte cap a la malaltia?
En ocasiones sí, en ocasiones se consigue transformar esa primera reacción de miedo, de shock, de bloqueo, incluso en una reacción de respeto hacia la enfermedad. Por suerte, cada vez estamos viviendo un momento social mayor de más normalización de la enfermedad, y eso ayuda a que se pierda cierto miedo. Uh-huh. Siempre está, de todas maneras, esa reacción.
Pablo Rodríguez és psicooncòleg dels malalts d'Eivissa i Formentera. Què és un psicooncòleg, Pablo? ¿Cuál es la teva misión?
Mi misión es, por un lado, son muchos matices los que tiene, ¿no? El trabajo que yo realizo. Por un lado, facilitar la adaptación de la persona a la enfermedad, asimilar el diagnóstico y aprender a vivir con ella durante el proceso de enfermedad y los tratamientos. Acompañarlo también en la fase de supervivencia y trabajar con los familiares durante todo el proceso de enfermedad y también posteriormente, cuando el paciente sobrevive o bien cuando la persona que tiene la enfermedad, pues desgraciadamente no consigue sobrevivir a ella.
¿Cuándo entra el psicooncòleg en la vida de un malalt de cáncer?
Pues lo que deberíamos entrar es desde el primer momento. Desde el momento del diagnóstico deberíamos estar ahí.
Hauríeu d'estar acompanyant els doctors que emeten el diagnòstic, que expliquen al pacient que té la malaltia?
En consulta no estamos con ellos, pero sí que es cierto que ahora mismo los oncólogos vienen los jueves a Formentera y yo estoy en un despacho prácticamente contiguo al suyo. Entonces, si ven que una persona tiene una necesidad emocional, salen del despacho, vienen al mío y me lo dicen. O sea que...
Pot ser que hagis d'actuar des del minut 1. O sigui, un oncòleg ve a Formentera i ha de donar mala notícia a un pacient que s'ha diagnosticat un càncer, i depèn de com, tu has d'actuar des d'aquell mateix moment.
Eso es. Si la persona tiene la necesidad, por ejemplo, yo puedo estar ahí. Si el oncólogo ve la necesidad y el paciente también percibe que yo le puedo ayudar en algo, el paciente o los familiares, yo estoy ahí.
A partir d'aquí comença la relació amb aquell pacient.
Sí.
El pacient ha de decidir si vol... Hi ha algun pacient que digui jo no vull l'ajuda d'un psicooncòleg, o és pràcticament per facultació mèdica que el psicooncòleg hi sigui present?
En parte las dos cosas. Sí que es cierto que la proporción de pacientes que no precisan o que no ven que no necesitan la ayuda de un psicooncólogo es muy, muy pequeña, pero siempre hay gente que piensa que no puede necesitar y no tiene por qué necesitar. No todo paciente de cáncer necesita la ayuda o el acompañamiento de un psicooncólogo.
Uh-huh. Un psicooncòleg, com entenem que desxifra la seva paraula, és un psicòleg especialitzat en el malalt de càncer, no?
Sí, eso es.
Molt bé. Escolta, i quan en surt? Sabem quan entra i quan en surt el psicooncòleg de la vida del malalt de càncer?
Esa pregunta es bastante más complicada. Es difícil determinar cuando salimos de la vida del paciente. Normalmente el propio paciente sabe cuando nos tiene que decir que ya le hemos acompañado suficiente y que está preparado para caminar solo. Normalmente la propia persona sabe cuándo está suficientemente bien como para afrontar la vida sin la necesidad de un apoyo.
Tots podem pensar que psicològicament parlant el pitjor moment és el del diagnòstic o els dies després del diagnòstic, és així?
Normalmente sí, se piensa que el peor momento son los primeros momentos del diagnóstico. Para mí, creo que supone más reto muchas veces el momento de la supervivencia, de volver a la normalidad, de me puedo reincorporar otra vez a mi vida cotidiana, casi casi más que el momento del diagnóstico.
La supervivència és, com indica el seu nom, el moment que una persona ha sobreviscut a un tractament intens i li diuen el càncer ha remès, has d'estar 5 anys, com diuen, doncs, d'espai, diríem, cautelós, però ja pots fer vida normal. Per què és tan difícil aquest moment?
Es difícil porque presentan normalmente necesidades distintas la persona que ha tenido la enfermedad del entorno. El entorno está contentísimo de que la persona haya sobrevivido, de que ya esté bien, quiere que vuelva otra vez a hacer una vida normal. Pero claro, la persona que ha tenido la enfermedad, primero, psicológicamente o emocionalmente, no siempre está preparada para llevar una vida normal, porque esto le ha cambiado a él y ha cambiado su manera de entender el mundo, esta experiencia de la enfermedad. Y por otro lado, puede tener secuelas físicas que no le permitan hacer una vida como la que hacía antes de la enfermedad. Entonces es un momento especialmente complicado para mí, porque es como que metafóricamente se lanza a las personas que han tenido la enfermedad a un campo devastado y se les dice, venga, ahora tenéis que vivir otra vez.
¿Se sienten incompresos los malalts?
Muchas veces sí, no todo el mundo, pero sí que es cierto que hay un porcentaje bastante grande de pacientes que tienen la enfermedad que han tenido la enfermedad que se sienten incomprendidos.
¿Y cómo trabajáis?
Lo ideal es trabajar con toda la unidad familiar. Vale, trabajar tanto con los familiares más cercanos como con el propio paciente para que sea él también y fomentar la autonomía de la persona para que pueda expresar lo que él necesita.
¿Qué es lo que me está explicando los pacientes, Pablo?
¿Sobre la supervivencia?
¿Supervivencia o...? No, els moments posteriors al diagnòstic, ¿qué es lo que més et diuen?
Pues que es...
Tienen una sensación de injusticia, de...
¿El por qué a mí? Como tú dices, esa sensación de injusticia, porque yo he llevado una vida más o menos sana, si he hecho las cosas bien, ¿por qué esto me viene a mí? Esa sensación de injusticia. Por otro lado, la sensación de tristeza y a veces incluso de sensación de falta de apoyo, que esto no quiere decir que el entorno no esté apoyando, pero ellos muchas veces necesitan a alguien que les escuche. Y el entorno lo que tiene que hacer también, los familiares y los amigos, es animar al paciente, ¿vale? Y a veces la persona no necesita o no quiere ser animada.
I en la supervivència, que com tu deies també és un moment complicat, un pacient que ha patit de malaltia, convalescent en aquest cas, de càncer, pot ser que decideixi canviar de feina, grans canvis en la seva vida. Hi ha aquest moment d'incompressió, t'expliquen sí. Que la gent no ho entén, que ha canviat la seva visió del tot de la vida.
Es poco probable que cambien radicalmente, pues lo que tú dices de la profesión, el trabajo, el sitio donde viven. Es poco probable. Se producen más o intentan hacer más pequeños cambios a nivel relacional. La forma de relacionarse con los demás, las prioridades que dan a la vida, porque muchas veces estamos muy centrados en el trabajo, en cumplir objetivos, y no valoramos realmente lo que tenemos. Entonces, esta enfermedad también les pone como en otra posición, de ahora valoro más la relación con mis hijos, valoro más la relación con mi pareja o con mis padres. Entonces, son pequeños cambios a nivel relacionales, pero que influyen bastante en la perspectiva de las personas.
Amb en Pablo Rodríguez, el psicòleg doncs, de l'Àrea de Salut, a Eivissa i Formentera, ha vingut na Carola Duque. Ella fa poc més d'un any va ser diagnosticada amb un càncer de mama i ara mateix doncs, està en aquesta fase de supervivència, que explicava en Pablo, amb un tractament doncs, d'hormones els propers 5 anys. Bon dia, Carola.
Bon dia.
I moltíssimes gràcies per voler estar aquí amb nosaltres avui i voler compartir el teu testimoni i experiència.
Gràcies a vosaltres.
Com va començar la teva relació amb el càncer?
Bueno, mi caso es un poco diferente a los casos convencionales porque me lo diagnosticaron justo en el momento en que habían desahuciado a mi marido, que tenía Parkinson. Entonces, pues, para mí fue era más duro la enfermedad de mi marido que el mismo cáncer, o sea que yo lo asumí, pero pues no fue tan difícil. De hecho, quise esperar un tiempo antes de hacer el tratamiento, pero los médicos no me aconsejaron, dijeron que era mejor seguir el tratamiento. Entonces, me tocaron las dos cosas a la vez. Pasó un año y tuve el tratamiento de quimioterapia, luego radioterapia y ahora estoy con hormonoterapia. Y lo referente al cáncer fue muy bien, lo he superado perfecto, todo. Luego mi marido murió, no había terminado el tratamiento y claro, era una pérdida muy fuerte y luego terminé el tratamiento y básicamente estaba muy débil, físicamente estaba débil. Cuando me recuperé, tuve que cambiar también de sitio de residencia. Vine para Formentera, que mis hijos tenían contacto con Formentera, y vine para estar con ellos. Lo primero que tuve de asistencia fue Pablo, el psicólogo que estuvo a mi lado siempre, y gracias a él estoy bien. Gracias a él me recuperé, salí adelante. Fue complicado, fue difícil porque, como él dice, cuando recuperas la salud, entonces es cuando empiezas a poner en orden tus cosas, tu vida, y es cuando te das cuenta, cuando tienes conciencia realmente de lo que has tenido. Y Pablo fue esencial en mi recuperación. Y de lo que estoy muy agradecida con todo el equipo de oncólogos y psicooncólogos, porque creo que sin esa ayuda no hubiera podido hacerlo. De hecho, hay un momento que vale la pena que lo cuente, porque estábamos en una sesión con Pablo y yo me derrumbé. Estaba mal. Y pues Pablo me acercó una caja de Kleenex y creo que la gasté completa porque estaba mal. Él simplemente me acompañó sin decirme nada. Y todo el tiempo que yo estaba llorando, él estaba conmigo sin decir palabra. Después, cuando terminé y me recuperé un poco, pues le pedí disculpas, le dije, perdona, Pablo, pero estoy muy agobiada. Y eso fue en el hospital aquí en Formentera. Y justo en ese momento se oyó el llanto de un bebé. Y entonces Pablo me dijo, ¿tú crees que ese bebé tiene que venir a pedirme disculpas porque está llorando? Y bueno, eso me llegó al alma y me dijo, no, si tienes que llorar, si alguien tiene que llorar, debe llorar. En fin, como eso hay muchas anécdotas que estoy muy agradecida y que creo que la gente que está pasando por lo mismo debe solicitar esta ayuda porque es muy importante.
En tu caso, coincidió el diagnóstico con la enfermedad de la enfermedad mortal de tu marido. ¿Crees que, como explicaba a Pablo antes, tu vas tenir un pitjor moment psicològic en la supervivència, en el moment de la supervivència, perquè estaves centrada en el teu marit?
Sí. Sí, yo realmente no tuve conciencia de lo que me estaba pasando a mí, porque era más importante cuidarlo a él y asistirlo a él, y yo veía su deterioro día a día, y para mí eso era más duro que tener un cáncer.
Malgrat que havies d'anar a fer sessions de quimio, sí, etcètera, com te senties, entre cometes, culpable o malament perquè no podies estar amb el teu home, perquè t'estaven cuidant a tu a l'hospital fent quimio o així?
Yo solamente quería estar bien para poderlo atender a él, que yo veía que me necesitaba. Entonces, las reacciones de la quimio y todo esto las asumía como algo que conocía. O sea, yo sabía que me iba a dar determinadas reacciones y las asumía, sabía que las podía pasar bien, que eran momentáneas. En cambio, lo de mi marido no era momentáneo y yo tenía eso muy claro. Y fue más duro eso que el mismo cáncer.
Això és un cas excepcional, no, Pablo? O és un cas més freqüent del que ens pensem? Que nosaltres pensem que quan algú té càncer, la seva preocupació és sobreviure, és curar-se, és tractar-se, però en ocasions la vida continua. I la gent, doncs, té problemes econòmics, té problemes amb els seus fills, té tota mena de problemes, i a més del càncer, no? Això és el que de vegades no entenem, no?
Muchas veces la enfermedad viene cuando viene. Estemos afrontando el pago de una hipoteca, estemos afrontando problemas con los hijos, como tú decías, estemos afrontando problemas económicos, y esos problemas posteriormente se mantienen. El cáncer pasa durante un periodo de tiempo, normalmente, pero luego esas situaciones o esas circunstancias se continúan dando. Entonces, muchas veces no solo lidiamos con la enfermedad, tenemos que lidiar, pues como le pasó a Carola, ¿no? Con el duelo de su marido, con la enfermedad de su marido, con el proceso de fallecimiento de su marido, con los problemas económicos, con los problemas con los hijos. Entonces, al final es cierto que no solo se trata de abordar el cáncer, sino también otras circunstancias de la persona que pueden influir en su bienestar emocional, sobre todo.
Carola, tu vas decidir venir a viure a Formentera després de superar la malaltia i que el teu marit morís. Vas decidir venir a viure a Formentera, no?
Bueno, de hecho, yo soy pintora y gracias a Pablo y al arte he salido adelante. Justo la Asociación Española contra el Cáncer va a abrir aquí en Formentera un taller de arte para las personas, para los pacientes oncológicos y sus familias. Y me han pedido que dirija el taller. Vamos a comenzar el lunes los talleres y yo creo que es importante explicarle a la gente que está pasando por lo mismo que todos tenemos un refugio universal y gratuito, que es el arte. Y entonces vamos a hacer un taller personalizado y el arte como lenguaje en cualquiera de sus expresiones, la música, la literatura, la pintura, el cine, todas las expresiones artísticas que puedan interesar a una persona que esté pasando por esto, debe entender que todos tenemos un refugio en el arte y que debemos encontrarlo, porque muchas veces no lo vemos. Y el taller va a ser esto. Formentera es una isla donde hay muchos artistas. Y ahora hemos perdido uno de los grandes, si no el mayor, que era César Ordaz. Entonces, vamos a hacer un homenaje póstumo en la inauguración de los talleres para mostrando la obra de César, divulgando la obra de César, y vamos a hacer una propuesta que es precisamente para que los talleres tengan una permanencia, pues poner el nombre de César a estos talleres, poner Taller de Arte de Formentera César Ordaz. Es la propuesta que queremos hacer a la Asociación Española del Cáncer, a los oncólogos, a la familia y a todos los amigos de César. Queremos hacer esa propuesta para darle el nombre de los talleres.
Recordem que César Ordaz ens va deixar fa dies, un càncer de pulmó, i també volem agrair aquí a l'Associació Espanyola contra el Càncer i a la seva presidenta, la Pepita Gavaldar, per l'ajuda precisament per produir i preparar aquesta entrevista d'avui. Has explicat molt bé que l'art, la creació, qualsevol moment creatiu, qualsevol activitat creativa és sanadora, no? Ajuda.
Sí.
Hi ha gent que es refugia més amb l'esport, hi ha gent que es refugia potser més amb la família i tal. Jo et volia preguntar, ja ho has fet tu, has respost potser, però jo et volia preguntar, què diries a una persona que passa pel que passes tu? Què li diries a una persona que li diuen tens un càncer o que està superant un càncer? Què li diries?
Jo li diria que... todos tenemos un refugio y que debemos encontrarlo. En el caso mío es el arte, pero otra persona lo puede encontrar en otra disciplina. Depende de su trabajo, depende de lo que le guste. Tenemos refugios y hay que encontrarlos y los tenemos a mano. Y muchas veces no los vemos. Yo creo que es importante descubrirlos. De hecho, me pasó una cosa curiosa el día que vine aquí a conocer el casal donde íbamos a hacer los talleres. Pasé un momento a la biblioteca y cogí este libro. Me interesó el título del autor. El nombre del autor es muy bueno, es un escritor muy bueno, Ildefonso Falcones.
Uh-huh. Y el libro se llama
El pintor de almas.
Uh-huh.
Y entonces, mientras estaba aquí esperando para conocer el sitio donde íbamos a hacer el taller, abrí el libro y leí la dedicatoria. Si quieres, léela, porque yo no me la podía creer.
Un llibre d'Ildefons Falcones, recordem aquest autor, conegut sobretot pel seu best-seller L'Església del Mar, o La Catedral del Mar, que després ha fet altres llibres molt coneguts. Diu, este libro lo inicié gozando de salud y a consecuencia de una grave enfermedad he puesto su punto final tecleando con 1000 alfileres clavados en las yemas de mis dedos. Quiero dedicárselo a todos aquellos que luchan contra el cáncer y también a quienes nos ayudan, nos animan, nos acompañan, sufren con nosotros y, en ocasiones, tienen que soportar nuestra desesperación. Gracias. Doctor Rodríguez, Pablo, l'autor, al principi, parla d'una greu malaltia, una grave enfermedad, després diu càncer. És habitual que de vegades vulguem ocultar el nom de la malaltia. La gent ho fa, de vegades, en el dia a dia... fins i tot doncs, els mitjans de comunicació diuen larga enfermedad. Tu estàs a favor de les coses pel seu nom?
Sí, no. O sea, me parece que, o sea, por un lado sí que creo que es bueno que llamemos a las cosas por su nombre, que seamos capaces de nombrar a la enfermedad por lo que es cáncer, pero por otro lado también es bueno que cada uno utilice su propio lenguaje. El hecho de que una persona hable de una grave enfermedad o de esta enfermedad o de esto que tengo no quiere decir que no sepa lo que tiene, ¿vale? Antiguamente sí que se pensaba que si no nombrabas el cáncer como tal, como cáncer, no sabías qué es lo que tenías, pero actualmente sí. Yo soy más partidario de hablar el lenguaje de la persona que tenemos delante. Si la persona habla de esta enfermedad y eso le ayuda a adaptarse a la enfermedad, no quiere decir que no esté normalizando la enfermedad.
Uh-huh. I l'autor aquí, com aquesta editoria que hem llegit, ja per acabar deia que donava les gràcies a tots aquells que han de suportar la nostra desesperació. És així? T'arriben aquí desesperats?
En muchas ocasiones sí, es un poco lo que decía Carola, ¿no? A veces llegas con como cuando hay temporal, ¿no? Una ola gigantesca que te golpea y nosotros como profesionales tenemos que ser una especie de rompeolas que permanezcamos allí, que demostremos a la persona que estamos ahí para apoyar y para soportar lo que traiga. Yo siempre digo lo mismo, el agradecimiento es más mío que suyo, porque con cada persona que he conocido en la consulta o con la que he trabajado he aprendido un montón de cosas.
Moltíssimes gràcies a Pablo González, és el psicòleg de l'àrea de salut a Eivissa i Formentera, conegut per molts pacients i per molts familiars de pacients, i moltíssimes gràcies, Carola Duque, malalta de càncer. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, gràcies per haver donat el teu testimoni colpidor i valent. Gràcies.
Gràcies.
El que volem fer ara és parlar amb un expert, amb una doctora. Ella és la Judit Balmanya, ella és la cap del grup de genètica del càncer hereditari de l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron. Doctora Balmanya, bon dia i gràcies per esperar-nos. Com es viu en la línia del front del combat mundial contra el càncer?
Bon dia a tothom, gràcies per la invitació. I estem en moments on, quan parlem de càncer, crec que en general podem donar bones notícies, perquè són avenços que anem veient, que es fan al voltant d'aquesta malaltia i que venen tant des de la prevenció com des del tractament. I això fa que, mica a mica, doncs, doni resultats més bons, malgrat que seguim veient que hi ha un nombre molt important de persones que malalteixen per càncer, també vinculat al fet de que l'esperança de vida és més llarga. I el càncer va molt vinculat a aquesta esperança de vida.
Sí, avui, per exemple, nosaltres explicàvem que l'augment de consultes a oncologia aquí a l'Hospital de Formentera ha augmentat en relació amb l'any passat. No ens hem de posar les mans al cap. Això és bàsicament perquè, com tu expliques, és perquè ens fem més grans, vivim més temps i, per tant, la malaltia acaba apareixent. No perquè hi hagi un rebrot o que n'hi hagi més que abans, no? Com ho hem d'interpretar, això?
Al final, vull dir, n'hi ha més. També hi ha més diagnòstic, és a dir, si reculem anys, generacions, et diria, no? Una generació darrere, potser dos, no? El que passava abans és que el diagnòstic de càncer moltes vegades no acabava de concretar-se, ni es parlava d'ell, eh? Ho puc dir des de, empíricament i des de, com deies, des de primera línia, no? Que quan recollim històries familiars i parlem del que li havia passat en el tiet o en l'avi, doncs no sabem exactament el que era, no? Hi havia un mal dolent o hi havia...
Un mal aire, es deia aquí.
Un mal aire, exacte. A cada lloc hi ha una expressió. I no es parlava directament d'aquesta malaltia. Això ha canviat. Al canviar, també, evidentment, incrementa aquesta percepció. Però en qualsevol cas hi ha més diagnòstics de càncer, associats a l'esperança de vida. I l'altre és que dintre del coneixement, l'altre associat a la detecció precoç, compte, és a dir, si detectes precoçment una malaltia abans de que també et doni la cara simptomàticament, està comportant això una consulta mèdica, però en una fase molt precoç. I aquesta persona, potser, passarà aquest càncer, passarà aquest tumor, es curarà i després ja aquesta consulta deixarà d'estar allà. No? Haurà sigut un cas incident, però després ja no serà prevalent. No? I l'últim argument era exacte, no? Que també pot haver-hi no només l'esperança de vida, no? Però he de dir que també el que estem veient és que hi ha un rebrot de tumors associats a estils de vida poc saludables. I aquí, amb una malaltia que és multifactorial, doncs això també juga un paper. I aquí tenim coses a fer.
És important la sensibilització des de ben menuts, des de ben petits, des de l'escola? O potser és posar-los massa por als nostres boixos, als nostres garrits?
No. És que la conscienciació no ha de venir des de la por. Nosaltres aquí sempre a la consulta el que intentem és transformar la preocupació en ocupació. És a dir, la preocupació no ens ajudarà. El que ens ajudarà és conèixer quins són aquests factors de risc, saber que són factors de risc que juguen el seu paper al llarg de la vida, saber que començar a fumar a l'adolescència o tenir hàbits dietètics de poc exercici físic i abús de l'alcohol des d'edat jove serà perjudicial. I llavors aquí és on podem anar treballant des de casa, evidentment. Vull dir, des de casa, des de la comunitat mèdica, des de l'escola, des de l'educació, on conèixer quins són els factors de risc que tenim davant de malalties que ens poden aparèixer de joves i on hi ha una forta associació entre aquests factors de risc i l'aparició de malaltia. Després, no tots els factors de risc tenen el mateix paper ni són igualment importants. Uns estan quantificats d'una forma molt elevada i d'altres tenen un paper doncs, més discret. Llavors, tot això és important anar-ho coneguent i d'entrada treballar amb els factors de risc més importants i després ja en funció de que puguin haver-hi altres factors de risc en una persona o en una família, doncs també treballar sobre aquells que sobre nosaltres podem fer alguna cosa.
Normalment fem servir termes de tipus bèl·lic a l'hora de parlar del càncer, la lluita, la batalla. Vinga, va, agafem un d'aquests termes. Com va la batalla? No sé, entenc que no es pot reduir ni simplificar d'aquesta manera, però d'alguna manera l'estem fent retrocedir, l'estem arraconant a poc a poc?
Es triga temps en veure els efectes dels avenços a nivell numèric, no? Es poden veure a títol individual i en persones concret, però és cert que sí que està havent-hi avenços molt importants en aquesta feina de curar el càncer, no? I, per exemple, per terme mig, no? És a dir, està estudiat que si es aconsegueixen establir, per exemple, campanyes contra el tabaquisme, no? d'aniquilar al màxim el tabaquisme, que sabem que té una fortíssima associació amb tota una sèrie de tumors, no? De l'esfera del pulmó, de l'esfera de tumors de boca, de faringe, laringe, d'esòfag, de pàncreas, inclús de boqueta urinària, no? Sabem que això està molt ben associat i està molt clar. Doncs aquestes campanyes en les que es aconsegueix la reducció del tabaquisme a la població impliquen una reducció en la incidència de càncer en aquestes localitzacions que triga entre 8 i 10 anys. Val? Llavors, hem de saber treballar amb això i hem de saber treballar amb aquests tempos. No podem estar esperant que les conseqüències en quant a la prevenció seran immediates, sinó que requereixen el seu temps d'implementació i d'adaptació. Llavors aquí hi ha avenços i són importants a partir del coneixement dels factors de risc i després de posar mesures per reduir-los. I a nivell tractament, sens dubte, també hi ha hagut avenços molt, molt destacats.
Sí, això és el que et volia preguntar. L'altre dia sentíem excel·lents notícies des de Nova York, de part del doctor Massaguer, o per exemple farà un any ben aviat, aquí a Ràdio Illa vàrem entrevistar la teva companya, la doctora Marie-Ève Bellier, directora d'investigació de Peptòmic i científica de l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron, que ens va explicar la descoberta d'un fàrmac experimental sense efectes secundaris que eliminava el càncer, en aquest cas assajat sobre el pulmó. Quins són els fronts sobre els que s'està treballant? Quines vies de recerca se centren els esforços ara mateix? Si es pot dir breument, no ho sé.
Sí, bueno, breument és difícil, però farem. hi ha diferents línies, no, de recerca. A nivell terapèutic, el que s'ha avançat molt és en conèixer que el càncer era una malaltia molt heterogènia i molt individual, que té un component genètic molt rellevant i que alguns d'aquestes alteracions genètiques que avui en dia es poden determinar, d'anys enrere no es ponien, poden ser lo suficientment importants com per ser el motor que manté aquella cèl·lula viva o la fa dividir-se en segons quines fases de la malaltia, tampoc necessàriament en totes. I que es poden dissenyar i desenvolupar fàrmacs que vagin en contra d'aquestes proteïnes sintetitzades per aquells gens alterats. I això ha suposat, sens dubte, un canvi molt important per tractaments de tumors que abans no es curaven. Això ho estem veient molt, posant-net en colon, ho hem vist en mama, ho hem vist en pulmó, ho hem vist en melanoma, no? I després en tumors rars que tenen alguna alteració genètica molt rara també, en el món del sarcoma, etc. L'altre avenç a nivell terapèutic també ha estat, sens dubte, el coneixement de la interrelació que hi ha entre el sistema immunològic i les cèl·lules tumorals. I la resposta immunològica que desperten alguns d'aquests tumors per les seves característiques genètiques, la seva inestabilitat i com el sistema immunològic lluita contra això. Potenciar aquest efecte del sistema immunològic per algun tipus de càncer també està sent un avenç molt gran, no? I puc posar un exemple, no?, d'un cas que acabo de visitar aquest matí, a la consulta, que crec que reflexa molt bé el que estem dient des dels avenços en diferents perspectives. Aquest és un senyor de poc més de 60 anys que té una història familiar molt important de càncer de còlon. Un dels seus avantpassats han morit per aquest càncer. Ell va ser diagnosticat de 3 tumors de còlon localitzats en el còlon, és a dir, cap d'ells havia sortit d'allà, i amb aquesta història familiar i els seus propis diagnòstics hi havia la sospita de que pogués haver-hi una predisposició genètica al càncer. Es va fer un estudi genètic i es va demostrar que té una alteració en un gen que conforma el que es diu el síndrome de Lynch, la principal predisposició al càncer de còlon i també al de matriu. Aquest senyor va començar el seu seguiment, però en el transcurs de la seva malaltia, la malaltia se'n va anar al fetge. I en aquell moment, que estava començant a fer-se la relació entre aquestes alteracions genètiques i els avenços en immunoteràpia, va poder rebre tractament amb immunoteràpia. I 3 anys després, aquest senyor ja en porta 2 que està completament curat, sense evidència de malaltia. No? Llavors, això està passant.
Déu-n'hi-do, quina història. Això està passant. Precisament, tu ets la... Tu, doctora Balmanya, ets la cap del grup de la genètica del càncer hereditari, no? Càncer hereditari. És un concepte que mos fa molta por perquè tots hem tingut o bé uns avis, o bé un tiet, o gairebé tots, o molts, o un cosí que ha tingut càncer. L'herència juga un paper molt important?
L'herència juga un paper. En alguns casos és molt important, però no és en molts casos. És en petits casos. D'acord. On podem trobar aquesta alteració genètica que sigui de rellevant importància com perquè estigui indicat estudiar-la i analitzar-la i veure si està. Després tenim aquella genètica de risc baix. És aquella que tots heredem, els gens dels nostres pares.
Sí, o avis, no?
I aquesta, jo avis, bueno, un darrere de l'altre, no?
Sí, sí.
I aquesta genètica, que poden ser variants no anòmales, sinó simplement variants entre nosaltres, són les que interaccionen amb l'ambient. I aquesta s'ha vist que per algun tipus de càncer, doncs també poden estratificar el risc de patir certs tipus de càncers, de càncers freqüents. Per tant, a mesura que anem coneguent tot això, podem anar sabent, i en el moment que sapiguem que a risc estem tots, no? Segons aquest grau de risc, que pot ser per causes genètiques o per causes ambientals, es poden anar plantejant mesures de detecció precoç i de prevenció ajustades. I anar convertint tota aquesta preocupació en una manera de seguir-nos, fer una medicina de prevenció des de la precisió, no? Amb totes les limitacions que això té i les seves incerteses, però es pot treballar des d'aquí i en diferents grups d'edat. Jo crec que tenim un camí llarg per recórrer i és un camí optimista i positiu per aconseguir fer detecció precoç del càncer.
Ja per acabar, doctora Balmanya, estàs treballant a l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron, un autèntic centre pioner, un punter a nivell mundial en lluita contra el càncer. Molt breument, sí o no, estem realment conscienciats com a societat, i això implica doncs, societat civil, governs, a nivell de dotacions econòmiques, d'ajudes amb la recerca del càncer, s'està fent tot el que es pot per posar diners i diners i recursos en la lluita contra el càncer?
És una malaltia que requereix molta recerca, que requereix actualment de molta tecnologia, molta d'aquesta recerca ve vinculada a la tecnologia, i aquesta tecnologia doncs, és cara posar-la en marxa, i amb l'increment que hi ha també doncs, de persones malaltes, evidentment, incrementa doncs, la necessitat d'invertir. Jo crec que mai podrem dir que és suficient, malgrat que també s'han de valorar tots els esforços que s'estan fent des de moltes àrees, molt des de la gent del carrer pròpiament, no? Tenim exemples molt clars en el nostre entorn de com s'està invertint en aconseguir recaptar diners, ja siguin per la recerca, ja siguin per donar suport social a aquells que emmalalteixen pel càncer. O sigui que felicitar a qui ho està fent i encoratjar-los a continuar-ho fent.
Moltíssimes gràcies, doctora Balmanya, cap del grup de genètica del càncer hereditari de l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron, per haver estat amb nosaltres aquest matí en aquest Dia Mundial contra el Càncer. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per acabar aquest especial sobre el càncer en aquesta jornada d'avui, el que volem fer és parlar aquests darrers minuts del de far a far amb una persona que ens estimem molt. Ella és na Tere Costa, ella és la directora de l'Escola de Sant Ferran, ella és presidenta de Formenters Solidaris, és vecina de Formentera i és malalta de càncer. Bon dia, Tere.
Bon dia. M'acabes de posar un currículum aquí que...
El teu currículum, Tere, és així.
Que t'has passat, eh?
No,
passat.
No. Ella ens saluda...
Ja, directora no som, ni vicepresidenta tampoc, eh?
Bueno, tots... En fi, ho seguiria sent, i segur que ho tornes a ser. Ella ens saluda des de Mallorca, on a Son Espases està rebent tractament de quimioteràpia després d'una operació recent. Tere, quan comença la teva experiència amb el càncer, amb la malaltia?
Bé, jo vaig... Vam detectar en el 2017, en setembre del 17.
Uh-huh.
I bé...
Et t'havies trobat que, malament?
Bastanta sorpresa, perquè sí, un es troba un poc malament, però d'un mal de panxa, que en el mes d'agost estigues fent el camí a Santiago i en el mes de setembre descobreixis pues, que un mal de panxa resulta que és un càncer, pues, home, tenen-nos una bona bufetada, no?
Mm-hmm.
Però va així, la cosa va així.
Diagnostiquen un càncer, com ho vius, com ho entomes?
Home, sempre amb aquesta idea que tenim de lo que és el càncer, evidentment... és un colp, no? Però el que està clar és que bé, que hi ha tractament, que hi ha feina per fer, hi ha bons professionals que t'ajuden a anar endavant i bueno, tot el suport de la família, d'amics, de companys, bé, la veritat és que en tota aquesta ajuda pues, vas endavant i a fer el que s'hagi de fer, el que te diuen, que quimio, pues quimio, que operació, pues vinga, i endavant.
Tots comencem a veure amb el mocador al cap, per Formentera, això és una comunitat petita, tots ens veiem, coincidim, anem preguntant. Trobes que la gent li fa una miqueta de cosa, de vegades preguntar-te directament com et trobes, ho notes això?
Home, sí que és veritat que al principi veus que te miren en plan, ui, què ha passat aquí? És un new look? O que... Però sí, és un lloc petit, evidentment, en seguida pues, sap, i la veritat és que jo m'he sentit molt, molt estimada, no? I te'n dones compte de la quantitat de gent que pregunta per tu, que te dona ànims, que si no parlen amb tu directament, parlen amb la família, amb els amics, i t'envien tots els ànims i la força, i tot això també ajuda, eh? Tot pareix que no, i a vegades hi ha gent que, ai, que no vol molestar o el que sigui, que no diuen, però tot ajuda, tot és energia per tirar endavant.
Tu tens un càncer i fas, doncs, les passes que et dirigeixen, que t'emanen des de les instàncies mèdiques, quimioteràpia, tots els tractaments, el repòs, has de deixar de fer feina, etc. Et refugies en algun... Avui tenim aquí nosaltres en Pablo... en Pablo Rodríguez, ell és el seu oncòleg de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que t'està escoltant, ha donat el seu testimoni abans, i també en Carola Duque, ella és malalta, que està ara en fase, doncs, de supervivència, o sigui, està en fase, doncs, d'hormonoteràpia, t'escolten aquí i ens han donat el seu testimoni abans. Ens explicava la Carola que ella es va refugiar molt en l'art. Tu te refugies en alguna cosa concreta, en algo concret? Caminades, sabem que ets una dona de fe, en algun aspecte de la teva vida, o nou o antic, et refugies?
A veure, jo la veritat és que he intentat, doncs, a mesura del possible, seguint sa vida igual que abans, no? Perquè ja són... fas el que penses que t'agrada i tot el que he pogut i continuar de lo mateix. Sí que és veritat que se fa, ajuda molt a donar-te la tranquil·litat de, bueno, que està clar que un lluita i passarà el que hagi de passar, no? Però que no tens por. Que pens que sí que tens tots aquests moments i aquestes fases passen, però se fa, ajuda molt, allò, però m'ha ajudat molt a no tenir por, no? I sí, en Pablo el conec, hem fet algunes activitats amb ell i la veritat que superbé. També moltes vegades, doncs, persones que bueno, compartim hores de quimio, doncs també mira, parles amb gent que també ha tingut càncer i és veritat que tot ajuda i t'anima i sí. I en principi, pues, la vida, pues, mira, continua en les activitats com va fent, en tot el que es pot. Després de la primera operació vaig poder recuperar bastant bé i ja tornava a fer esport i ja pareixia que tot ja, pues, com que ja anava passant. Però, pues mira, tens notícies de que tornes a tenir recaigudes i...
Això et volia preguntar, com viuen el moment de la recaiguda? És un moment igual de dur, més dur que el primer diagnòstic? Com ho viuen?
Home, jo crec que no sé, jo no me'l vaig prendre com a més dur. Ja veus el que hi ha, saps el que toca fer i, bueno, saps que és una possibilitat i sobretot amb el meu tipus de càncer, doncs, és molt normal tenir recaigudes i, home, està clar que és dur, però hi ha que anar fent i mentre pugui haver-hi tractament, doncs està clar que un va tirant i va fent. Però bé, com diuen Vicent Rafal, no? Quan un se'n va a fer ses revisions, per molt bé que et trobis, sempre vas amb el culet estret. Això és tal qual. Així que aquí anem.
Ara has de passar un temps a Mallorca. És important que, tu m'explicaves, no?, que va acompanyant la teva família, la teva germana, el teu home, es van tornant. És important estar acompanyat dels que més t'estimes aquest temps a Mallorca.
Sí, clar que sí, perquè quan estàs a Formentera, doncs, ho tens tot, no? I quan estàs fora a casa, doncs... A veure, he de dir que tant a l'hospital, superbé, es tracta que reps, ha set boníssim, però bé, sempre amb la família, amics que han vingut a visitar-me, superbé. La veritat és que fa falta i t'ajuda Sí, tot això suma.
Avui estem parlant sobre el càncer. Hem allargat excepcionalment el de far a far d'avui. Heu sentit els senyals horaris de les 12. L'ocasió s'ho val. Ara comencem amb la Tere Costa des de Palma, on comences quimio aquesta setmana, no, Tere?
Sí, aquest divendres farem sessió i bé, llavors igual ja vaig a Formentera. I continuem allà.
Quant de temps fa que no ets a l'illa on vas néixer?
I, pues, 2 mesos ja.
Es troba això, molt a faltar o no?
Sí.
Es troba molt
a faltar. Sempre casa és casa. Però bé, la veritat és que passa molt de pressa i no se'n dona compte i... d'aquí res ja serà.
Després d'una segona operació, una operació d'extirpació, et fan fer, doncs va, anem a acabar el cicle de quimio que havíem començat abans i després et diran, en un principi estarà tot bé, haurem de seguir fent un seguiment, a veure com evoluciona, si remet del tot, si no hi ha res, si no... O sigui, és viure una miqueta amb l'incertesa. S'aconsegueix viure en aquesta incertesa? Un viu la vida d'una altra manera?
Home, sí, t'entretens menys en el que no val la pena. La veritat que sí. Valores més les coses, eh? La veritat que sí.
I la quimio, un com se l'aprèn? Com tu què fas durant la quimio? Llegeixes, escoltes música, com te l'aprens?
Mira, jo faig ganxet.
Ganxet, eh?
Jo faig ganxet, sí. Jo, el tema de llegir, amb el que m'agradava llegir, i he de dir que en tot, des que vaig començar amb això, no he estat capaç de llegir-me un llibre.
No? I això? Per
què
creus que
capaç?
És?
No ho sé, se me'n va estafar amb altres coses i no m'entenc. Així que em dedico a fer coses amb les mans i... com qui fa ioga, pues, ganxet.
La guitarra te l'has endut a Palma?
La guitarra no me l'he endut, però com hagi d'estar molt més, ja me l'hauran d'enviar, eh? Perquè... cantant sense guitarra. Això, la música també fa molta falta.
Escolta, no seré l'únic que et diem que et diré que et trobem molt a faltar i que, en fi, que... sort, ànims amb aquesta quimio que queda, aquestes dues sessions de quimio, i que, en fi, que molt aviat tornaràs a córrer per aquí i que mos veurem, i que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí en aquest dia mundial contra el càncer. Moltíssimes gràcies, Tere, t'ho agraïm molt.
Moltes gràcies a vosaltres i a tothom que m'ha anat enviant energies i bones vibracions, que tot ho he rebut i que estic la mar de bé a punt de tornar a una batalla per allí.
Perfecte. Gràcies, Tere.
Moltes gràcies.
Bon dia. I gràcies a Pablo González, a Pablo Rodríguez, disculpa, i gràcies a Carola Duque per haver estat aquí amb nosaltres aquest matí. Coneixes la Tere, no, Pablo?
Sí. Hicimos un taller de relajación con la Asociación España contra el Cáncer hará 2 años, yo creo, ya en el hospital. Y ella asistió al taller de relajación que hicimos durante 4 sesiones. Así que ahí nos conocimos.
Molt bé. Carola, has sentit la Tere? T'has sentit identificada amb tot el que explica ella?
Sí, por supuesto. Hablamos el mismo lenguaje. Y bueno, hay que seguir adelante. La vida tiene cosas muy bonitas y hay que estar con ellas.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Deixem aquí aquest especial del de far a far d'avui en el Dia Mundial contra el Càncer i deixem aquí el de far a far d'avui, demà més a partir de les 8 del matí. Us deixem amb aquest himne que saben tots els nostres fills i filles que van aprendre a l'escola, aquest Has de viure de Naitana. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Quan la música sona, tanca els ulls, sent el ritme.